Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Vostès que fabriquen les grans armes, vostès que construeixen els avions de la mort, vostès que construeixen totes les bombes, vostès que s'amaguen darrere dels murs, vostès que s'amaguen darrere dels escriptoris, només vull que sàpiguen que puc veure'ls a través de les seves màscares. Aquesta és la lletra d'una cançó de Bob Dylan que ens ha portat a en Joan III i hem obert un debat. Bon dia, Joan.
Bon dia, Carme.
Bon dia, Jordi Van Campen.
Bon dia, bon dia.
I és que avui tenim secció de poesia i hem obert un debat que no continuarem.
No.
Perquè ja tenim avui el tema sobre la taula, desenvoluparem altres qüestions, però sí que donaria per fer un debat interessant. Què és poesia? Qui és un poeta?
Saps què passa? Que hi ha un lloc que això és molt fàcil de trobar-ho, que és Sant Cugat. Vull dir, doncs a Sant Cugat i tens la poesia, la setmana de poesia i mil actes de poesia, Joan.
Sí, senyor. Bueno, tots sabeu ja que ha començat el Festival de Poesia, ja portem tota una setmana i mitja, de fet s'està acabant el Festival de Poesia, ja no ens queda tant, i hi ha hagut espectacles força interessants i altres menys. És normal, és dir, veure, en una programació on hi ha tant espectacle, on hi ha tants actes, hi ha gust.
I per gustos colors, hi ha d'haver per tothom.
I per tant, doncs, bueno, hi ha hagut alts, baixos, coses que han estat millor, coses pitjor, hi ha hagut una mica de tot. Jo volia destacar algunes... A veure, abans de res volia destacar una característica d'aquest any del Festival de Poesia, que a mi m'ha sorprès, i és que més de la meitat dels actes del Festival de Poesia estaven acompanyats per música, com si la poesia per si sola no tingués prou força. Ja està bé que s'hi posi música, i més si la música ajuda a entendre la poesia, però a vegades aquesta música és excessivament gratuïta i no només no ajuda, sinó que et distreu de la musicalitat del poema.
És a dir, que no està justificada.
Això s'ha de vigilar. És a dir, penso que està bé posar-hi música, però vigilem com i el que fem amb aquesta música, no? Perquè no tot és...
Hi ha una tendència a posar les arts totes juntes al mateix sac. És quan hi ha, per exemple, un espectacle de poesia, doncs la música ja hi va, la dansa també hi va. Quantes vegades hem vist un lliurament de premis de poesia o d'escriptura i ha aparegut per allà un ballet, una dansa, que tu dius, home, m'agradaria prestar la meva atenció a aquesta dansa que és tan bonica, però és que avui estem fent una altra cosa, avui estem parlant de poesia, o al revés.
Justa.
Esteu obrint un altre debat?
No.
És el segon, eh?
És un, és un comentari, no? No, a veure, que ja està bé que s'hagi fet coses de música. Precisament n'hi havia una que us volia comentar, que va ser força interessant, que es va fer a Cal Temerari, la va presentar en Lluís Calvo, i van venir dos... A veure, són dos poetes que musiquen els seus poemes. És a dir, són poetes... Clar, no és afegir-hi... És a dir, no és recitar un poema d'en Margarit i posar-hi musiqueta de guitarra pel mig per no sé què. M'entens? Sense cap sentit. Vull dir, si és el mateix poeta que ho musica, dius, home, ja està bé. Aquest espectacle del Calvo, per exemple...
O, per exemple, Joan, si em permets, ahir mateix, el Cafè Auditori, vam tenir el Joan Dausà, que va fer un recital preciós, estava ple, malgrat el Barça City, a la mateixa hora. Barça City, que va estar present tota l'estona, perquè el mateix Dausà va saber fer broma sobre el tema i va anar preguntant com anava el marcador entre poema i poema, però com bé dius, ell aportava la seva pròpia música i intercalava perfectament un poema, per exemple, de Martí Pol, de Feliu Formosa, de Víctor Català, del seu propi avi, amb peces tocades, interpretades per ell mateix al piano, meravellosament bé, i amb la veu que ja sabem que té, que és una meravella.
És cert. Volia comentar, com que tenim poc temps, volia comentar l'eslam poètic que va organitzar la Biblioteca Gabriel Ferreter. Va ser un èxit, va ser un èxit de participació i de qualitat. És a dir, tampoc es fan tants eslams poètics aquí a Catalunya, s'estan introduint d'alguna manera, és molt important el de Girona.
L'havíem parlat en aquest mateix programa, ara fa dues setmanes, l'havíem anunciat.
Doncs va anar molt bé, va guanyar una noia amb tota, evidentment, amb totes les de la llei, vull dir, molt bona, ho va recitar molt bé i els poemes eren fantàstics, la Mireia Companys, i per això ho volia remarcar. Penso que a l'eslam anirà agafant força, penso que hi s'han cugat, espero que tots els anys hi continuï participant. Jo, d'entrada, és veritat que era una mica reticent, pensava que això no funcionaria, us ho dic de veritat, però m'he sorprès.
Recordem, Joan, que l'Slam Poètic és un espai en el qual tothom pot venir, recitar, tant, diguéssim, de memòria com si mm-hmm. fa falta, doncs, amb el suport escrit a la mà, i després, entre la pròpia gent, diguéssim, es forma un jurat, correcte?
Exacte.
I és la pròpia assistència la que vota aquell que ho ha fet millor. Mm-hmm.
I pot ser poesia pròpia, creada o...
Pròpia.
Pròpia, sempre.
És poesia pròpia.
Per tant, la nostra amiga Mireia Companys, has dit, l'hem de tenir,
sí, sí, sí.
L'hem de tenir en compte. Ja, potser podria venir un dia aquí, recitar-vos aquest poema,
sí,
guanyador.
Exacte. Sí. Uh-huh. Sí, sí, en podem parlar, i tant que sí.
La sumarem al club.
I tant que sí. Bé, passem a un altre tema. Grup de lectura d'Òmnium. El mes d'octubre va començar un grup de lectura. Sabeu que Òmnium organitza cada mes grups de lectura, que són dues o tres sessions durant tres mesos, i vam començar a estudiar l'obra, a llegir i a parlar entre nosaltres, no diguem estudiar, que no m'agrada, a llegir i a parlar entre nosaltres de la poesia d'Antònia Vicens. El grup el porta el Sebastià Portell, un xaval, un jove fantàstic, però amb un discurs molt ben trebat, un tio molt intel·ligent. Ha publicat ara darrerament una novel·la que segurament us sonarà, El dia que va morir David Bowie, una gran novel·la, una novel·la molt bona. Però abans, si li hem dit a ell que vingués a parlar-nos d'Antònia Vicens, és perquè havia publicat una entrevista biografia sobre l'Antònia Vicens, que es diu Massa deutes amb les flors. Va ser un llibre que va tenir molt d'èxit i vam pensar que ell seria el més adequat. Va venir a parlar-nos d'Antònia Vicens i és precisament arran d'aquesta primera sessió que avui hem volgut parlar amb la poeta mallorquina, amb l'Antònia Vicens. Antònia Vicens és mallorquina. Antònia Vicens és coneguda sobretot per la seva, prosa. De fet, fa molts pocs anys que s'ha dedicat a la poesia. Ella va començar l'any 66 va començar a escriure novel·la, i fins ara ha escrit novel·la, i té grans novel·les. Banc de fusta, va guanyar Premi Sant Jordi l'any 67 amb 39 graus a l'ombra, té el material de fulletó, La festa de tots els morts, La magnífica gelat de maduixa, una novel·la que recomano, fantàstica, Ungles perfectes, Ànima de gos... És a dir, és coneguda sobretot com una gran novel·lista. I fa uns anys ens ha sorprès amb el pas a la poesia. Ens agradaria, doncs, parlar amb Antònia Vicens. Antònia?
Hola, bon dia, Joan.
Hola, Antònia, bon dia.
Bon dia a tots.
Com estem?
Estem bé,
sí?
Estem bé escoltant-vos.
Molt bé.
Estic emocionada.
Bon temps per Mallorca, Antònia.
No, està que plovisca, però vaja, és agradable de veure vides.
Estem tots iguals, doncs. Antònia, a veure, jo tinc moltes preguntes que fer-te perquè en la sessió de l'altre dia amb en Sebastià Portell, la gent, clar, van sortir moltes coses i la gent està inquieta, és a dir, vol saber... Tu saps que la teva poesia et provoca dubtes tots els participants d'allà tenien coses, tenien dubtes, tenien ganes de preguntar-te coses. Jo intentaré fer una mica de pont entre ells i tu. La primera cosa que et volia demanar, Antònia, és, a veure, l'habitual és que els poetes es posin a escriure novel·la, però que un novel·lista es posi a escriure poesia no és tan habitual. Per què, Antònia, et vas posar a escriure poesia després de tants anys i tants èxits en el món de la novel·la?
En el meu cas, jo crec que he necessitat 50 anys d'escriure prosa, 50 anys d'exercitar-me en les paraules per atrevir-me a escriure poesia. Jo crec que la poesia és molt exigent. No és vera que sigui més fàcil. I que de joves tothom pot escriure poesia, tothom pot escriure narracions, però la paraula sempre és molt difícil. Encara que hi ha una altra anècdota per la poesia. Jo crec que me va caure, sempre dic que me va caure, un 3 d'agost del 2006, ho recordo, me va caure l'Ovali, així com un xàfec de sol, perquè era l'agost, i ja vaig pensar que és que me quedé tota la meva vida, que la vida se'n començava a desfer, ja tenia prop de 70 anys, i dic, és que la vida me cau i l'he d'agafar d'alguna manera, i només vaig creure que els versos podrien ser capaços d'aproximar-se una miqueta a lo que era la vida, quan una vida comença a caure i es desfà, perquè arriba una edat que la vida se't desfà.
Sí, a veure, Antònia, has dit dues coses que m'interessen força. Una em dius que la poesia en aquell moment et cau. A veure, sí. Llegim els teus poemes i jo penso que són poemes amb molt de treball al darrere. És a dir, no és una poesia que et caigui i escriguis. És a dir, hi ha una...
Sí, la poesia són llampets, són com unes petites il·luminacions. Molts de poemes estan escrits amb els ulls. Naturalment que m'he d'obrir els ulls i he de cercar un bolígraf i he d'agafar un paper i he d'escriure i llavors els he de treballar moltíssim, però els poemes em passen per davant, que diguem, és com un joc, com si les paraules jugassin amb mi. De vegades em desperten al llit i jo arribo a dir que la poesia em maltracta perquè no, em té neguitoso quan escric poesia.
Deixa'm dir, Antònia, bon dia, que potser aquests poemes són com enfilalls de sols petits?
Com he dit, enfilalls?
De sols petits.
També, hi ha un poema que la protagonista, que diguem, a la persona, aquí ho llegeix, perquè jo crec que el protagonista del lector arrossega sols petits que no encalentegen. Per tant, aquí ja és una lluita en tot el record, en la memòria, que, en totes les il·lusions, que ja s'arrossega, que ja va bé.
Records que, records que de tant en tant també són dolorosos.
Perquè són dolorosos i després depèn de com les organitzis, de com les visquis, perquè el dolorós també se pot tornar lluminós quan escrius. Li pot donar una altra visió, una altra comprensió, te pot fer amiga. Has tingut un dolor antic i en aquell moment t'hi pot fer amiga i tot, i pot trobar alguna cosa, alguna petita revelació.
Uau,
és una bona... posició davant de la vida, no? I davant del dolor, i davant de la bellesa, no? Una actitud força interessant. Parlem una mica dels llibres, de cadascun dels tres poemaris. És a dir, has escrit fins ara tres poemaris, una obra, jo diria que encara curta, però molt madura, molt coherent, i una obra que vaja, fantàstica, és a dir, només per aquests tres llibres, Antònia, jo
moltes
considero
gràcies.
Ja una gran poeta. A veure, a Lovely... sembla ser que, si més no, al llegir els llibres, sembla com si el detonant fos la mort del pare. És així, Antònia?
És a dir, que quan se va morir el meu pare, que tenia 93 anys, jo no vaig plorar gens, vaig pensar i tot que havia duit molta sort, morir-se a 93 anys, i no havia passat per la decrepitud total de quedar-se rendit a una cadira, sinó que era un home que caminava, que anava a la botigueta a comprar-se la seva fruita, i ja vaig pensar quina sort que ha tingut, i vaig ser quasi feliç el dia que va morir el meu pare. Després, de 3 anys, perquè l'Ovali me va caure... just el dia que feia 3 anys que el meu pare s'havia mort, jo penso que també poden ser un poquet les llàgrimes per la mort del meu pare, que varen venir amb 3 anys de retard. Però jo penso això també.
Jo no sé si demanar-t'ho ara en aquest moment, ja que parlem de Lovely i de la mort del pare, jo volia demanar-te, Antònia, al final de l'entrevista, que ens recitessis un poema. Però potser en lloc del final de l'entrevista, si tu t'atreveixes, igual m'agradaria que fos ara. Tens un poema que a mi m'encanta i que tu estic convençut que el deus saber de memòria, que és La llibreria.
Sí, és un poc enllà, però no.
Són 2 minutets. Què?
Encara som ja. Dins de l'espai. Tenim temps.
Què, Antònia?
Si hem de retallar, ja retallarem per algun lloc.
T'atreveixes, Antònia?
Sí. Ah, no, doncs sí, espero recordar-me'n tot, però sí, ho vull dir, perquè és una història de banda vera, és a dir, d'autobiogràfica, aquesta anècdota. Mireu, era de caoba vermella, amb portes vidrieres, de vidres fumats, en riba de laca blancs, 1 metre d'alçada, per 1,5 metres d'amplària. 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un cap vespre de gener per anar a comprar-la. Aviat, a casa, varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce, que amb el seu retrat d'un artista adolescent em va crear una úlcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a santuari, la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les esclèixies i envaís el paper, que els polls dels llibres no es pipanyessin les lletres. En canvi, el pare, que els figava estufera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar a la seva filla.
Fantàstic. Sí,
sembla que no he deixat cap vers.
Fantàstic, Antoni.
Que maco i que ben llegit. I quantes paraules meravelloses que aquí no fem servir, que tu fas servir, que ens agraden molt. I quin accent meravellós i quina
dicció. Jo procuro servir sempre les paraules del meu poble, del meu carrer, perquè jo pensava era un carrer de pescadors, de mariners, de pagesos, de terra prima, tinc jo, gent humil, però jo crec que aquelles paraules duien tot, duien la sang, el dolor, duien l'esperança, i jo vaig pensar aquestes paraules també han de poder transcendir, no només s'han de quedar en aquest carrer del meu poble. Són paraules, les paraules totes són grans, no hi ha paraules millor ni pitjor, sinó que treure-los tota la seva capacitat evocadora.
Antoni, ens queda poc temps i ens assaltarem una mica sota el paraigua al crit. Sí, tallem? Mira, em diuen que tira endavant.
Em diuen que tira endavant,
Antònia. A veure, sota el paraigua al crit és el segon poemari. Aquest crit és un crit de dolor, Antònia?
No, jo he de dir que Lovely és un poemari que va sortir molt autèntic com la meva infància, que va dir la infància de totes les nenes i nens d'aquella època i del meu pare, perquè si només fos la meva infància no tindria sentit. Però és un llibre material, físic, i vaig pensar que li faltava la part espiritual. I sota el paraigua crit jo crec que pot anar paral·lel amb l'Ovali, en la part espiritual. Ja hi ha anys, ja hi ha diàleg amb el mort, ja hi ha diàleg amb l'ànima, ja és el que una persona és això, matèria i consciència i subconsciència, i esperen que esperit també.
A mi, deixa'm dir una cosa, Joan, perquè jo acabo de descobrir-te com a poeta a través de Fred als ulls, gràcies al Joan en aquest cas.
Sí?
M'he quedat molt parat, d'això ja en parlarem tu i jo un dia, espero. Però veus, jo ara que t'estic escoltant, em ve aquesta veu de senyora molt amable, molt, molt agradable, i jo tenia una imatge teva a través dels poemes de Fred als ulls molt més, bueno, molt rebel. Per mi, ara el Joan deia el crit per mi també pot ser un crit d'ei, que encara estem aquí, que és un crit de força.
Jo t'he de dir que són de mena rebel·les, sí, són molt rebel·les,
sí.
però tampoc no deixa de que s'amable i que estigui encantada
no,
de parlar
favor,
amb vosaltres.
Per favor, però entén molt el que vull dir, són poemes que transmeten molta força, ganes de lluitar, ganes de viure, ganes de recordar coses, de buscar la bellesa.
Sí, és una recerca de la bellesa, perquè hi ha tant d'horror en aquest món actualment, sempre, no?, que jo crec que la bellesa ens pot salvar una mica. Però clar, també hi ha, és a dir, descriure el dolor, l'horror que hi ha, i cercar-hi aquesta bellesa que sempre és un poc redentora.
Mm-hmm. Ja que hem començat amb Fred als ulls, Fred als ulls, jo sempre l'he entès com un sol, és a dir, és un llibre on hi ha molts poemes, però que en el fet és un sol poema, es pot llegir tot ell com un sol poema, on em sembla a mi que explores els camins de la bellesa, no? Sí, digues.
Que diu Vellesa?
Vellesa amb ve baixa. Vellesa.
Amb ve baixa de la Vellesa. Bueno, està escrit des de la Vellesa. Està escrit, a la memòria. A tota la memòria. És a dir, jo no me puc desfer de mi mateixa, jo tinc 75 anys. Per tant, jo he escrit des del meu estat d'ara, amb una mirada, però que abarca tot aquests 75 anys. Per tant, hi ha vellesa, però també hi ha jovenesa, és tot, perquè la mirada ho abarca tot. Clar, no se queda la mirada en els 75 anys que tinc, sinó que la mirada va fins i tot en el moment de néixer. Clar, de fet... I en el poemari, si us heu fixat, comença amb una A majúscula, que ve un poc l'alfa, pensava jo, i acab el poema amb una N majúscula, que són les úniques dues majúscules. I és que la N en el món esotèric, perquè jo crec que el món esotèric, no sé, pot ser fins i tot real, no, estones, és aquesta cama que puja cap amunt, que la vida, el naixement, la vida, llavors hi ha l'altra cama que baixa, que és totes les nostres penes, les nostres lluites, però al final de tot, la cama de l'Ena torna a pujar molt cap amunt, i que això és una esperança que diguem de resurrecció en tot el sentit que li volguen donar. Clar, per tant, fet... si és un poema que comença en majúscula i acaba en majúscula, no n'hi ha d'altres en tot el llibre, ni gent de puntuació.
Sí, no, és cert que hi trobem de tot, és a dir, hi trobem vida i mort, esperança i dolor, bellesa, joventut, hivern i primavera. Són uns versos, jo m'he fixat, són uns versos trencats que t'obliguen, són uns versos que t'obliguen a fer pauses, però aquestes pauses tenen un cert significat, no? Jo sí que voldria comentar una cosa, és a dir, hi ha una lectura, quan llegeixes freds els ulls, veus que hi ha una lectura immediata dels versos, no? Per exemple, recordo ara un poema que em va sobtar molt, que diu: té una ferida que no es cura, parlo del llimoner. Evidentment, no parles només del llimoner, parles també de l'ànima, de la teva ànima, de la teva vida, no?
Sí, perquè jo sempre agafo les coses més immediates, igual que les paraules d'un mal carrer, perquè pots que fins i tot la cadira que seus a casa teva, aquesta cadira la pot fer tornar grandiosa, la pot fer volar, i ja tenc un llimoner en el meu petit corral, i per tant té una ferida la soca, el llimoner, però clar, la soca del meu llimoner ja espero que sigui el dolor del món, no? La ferida que oberta. Però ja a partir de lo immediat. És a dir, que fred els ulls pot ser el món del subconscient, perquè ho vaig escriure amb els ulls clus que m'havien operat dels ulls, i jo estava amb els ulls clus i el poema me passaven, i jo sempre dic, són poemes que han sortit de la fosca del subconscient, no de la consciència, sinó del subconscient han sortit aquests poemes. Però el meu món immediat era la sala de casa meva, el meu sofà i el meu petit jardí amb la regadora i el llimoner, és a dir, que llavors molt de costat, molt quotidià també. Jugava amb això, que fos molt quotidià i alhora que no tingués espai, que pogués ser el món sencer. No sé, són aquestes corolles que agafes, aquestes quimeres, no?, de quan t'ho vau donar, d'entendre. No res més que la pregunta de quan era nina, del per què de les coses. Jo crec que és que poesia per això, perquè encara no he entès res.
Clar. És curiós que això et porta a escriure una poesia, a tenir una poètica molt pròpia, molt, molt teva, no? És a dir, arriba un moment que jo estic convençut que si ara me'n donen un poema de fet als ulls que jo no hagi llegit, sabria que és teu. Entre altres coses perquè es necessiten, Antònia, haver viscut anys per poder escriure el que tu escrius a fred els ulls. Ja ens ho has dit en algun moment de l'entrevista, jo recordo aquell poema que parles de que el llit fa olor d'infància, que diu: per què has arribat a un saltant de la teva vida que quan algú et demana de què passes gust, contestes: sóc feliç el dia de la setmana que canvio els llençols i el llit fa olor d'infància. A veure, per escriure això...
És un dels grans plaers, jo crec que hi ha la vida, no? Que és... que petit plaer que no hi donam importància, que no tenen cap, sembla que no tenen cap valor, però clar, és un símbol també, no? Un somne, si ho recordo d'infància.
Sí, però per escriure això fan falta anys, Antònia.
Fan falta 70...
Sí,
ara en tens 75, em fan falta 70... A mi me'n van fer falta 70, saps? Perquè la intuïció d'un poeta, un poeta pot ser jove i tenir una intuïció que travessa el temps i també travessa la bellesa. Un poeta ha de saber sortir del temps, crec.
Doncs avui hem tingut el plaer de descobrir, pels qui no la coneixíem, ni el Jordi ni jo, l'Antònia Vicenç, que ens ha encantat escoltar aquest accent, escoltar també la seva poesia, i l'hem tingut amb nosaltres, i li agraïm moltíssim a l'Antònia que ens hagi acompanyat avui. Antònia, gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, una abraçada per a tots.
I ara seguim, i seguim amb alguna recomanació relacionada amb el Festival de Poesia?
Recomanacions pel Festival de Poesia. El Joan ja ens ha dit que això ja està mig fet, però encara queden moltíssimes coses i, de fet, és que no sabríem ni per on començar a triar. A veure, una de les coses que hem dit abans en negatiu és que hi havia un excés de música, potser, en el festival, i que això trepitjava una mica el que és la poesia en si, però també podem dir que enguany els programadors han fet un esforç perquè hi hagi molta varietat, molta transversalitat, i per exemple hi ha també actes relacionats amb el món acadèmic. Aquells que vulgueu interessar-vos, per exemple, sobre la programació d'un festival de poesia, teniu una trobada a la qual podeu assistir avui dijous 20 d'octubre a l'hotel de Sant Cugat. Després tenim també una trobada de traductors, que aquest és un tema, allà hi haurà amiga pels que us agraden els idiomes, barallar-vos amb les paraules, allà realment hi haurà moltes, moltes coses. Espectacles fantàstics com el Cos a Cos, presentat pel gran, gran amic també mallorquí, Biel Mesquida, molt amic d'aquesta casa també i del festival i de Sant Cugat, i moltíssimes altres coses, però també teniu aquell clàssic del festival de la Setmana de Poesia de Sant Cugat, que són els duets normalment a les llibreries, en els quals dos poetes, entre cometes i sempre ben entès, s'enfronten i es barallen a base de tirar-se poemes l'un a l'altre. Tenim Víctor Obiols i Rosa Porter, tenim el nostre veí i també amic de la casa, Sam Abrams, i Pere Rovira, que és un altre gran d'aquells que estan a l'ombra, però que és un gran. Teniu diferents possibilitats. Si us plau, busqueu el programa, el teniu per tot arreu, és un programa preciós, molt ben editat, i el podeu fullejar i espigolar un acte segur que hi podeu anar en un moment o altre. Després, dir-vos... Perdona,
Carme. I queda només anunciar la pròxima invitació per a l'Espai Poètic.
Sonàvem a dir-vos que el dia 15 de novembre, agendes obertes, bolígrafs al mà, 15 de novembre tenim la Dolors Miquel. La Dolors Miquel potser us sonarà perquè resulta que hem tingut polèmiques amb ella a base de convertir el Pare Nostre en una Mare Nostra i fer enfadar el senyor Fernández Díaz. Però, escolta'm, el portarem a Sant Cugat i també en parlarem aquí a la ràdio.
És una gran poeta, eh?
Doncs us espero d'aquí unes setmanetes. Gràcies al Jordi, gràcies al Joan i molt bon dia.
Gràcies, Carme.
Adéu-siau.
Bon dia.